12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i encantat de parlar amb vosaltres per uns quants temes que tenim a sobre la taula. Un dels primers temes de què xerrarem avui, si em permeteu, és un que portarà cua i és una de les grans potes que tenim revolucionades a Catalunya. Tenim diverses potes. La primera, ja sabeu, parlàvem ahir, la qüestió de la sanitat, dels metges, avui i demà hi ha vaga de metges, així que si teniu cites i etcètera, doncs vigileu, relocalitzeu, etcètera, etcètera, i reviseu perquè us podeu trobar que no. Això, aquesta és la primera. La segona pota important és l'educació. Ahir la proposta que feia el govern de la Generalitat és començar el curs el 8 de setembre l'any vinent i els dos següents. Més enllà de tot això, també hi ha la proposta d'ampliar l'horari de tarda, més dies d'horari de tarda per més alumnes. Clar, això ja estava en peu de guerra, però ha tornat a posar més en peu, ha revifat aquest peu de guerra als sindicats d'educació. Uns sindicats que, recordo, hi ha una mobilització de vaga. El dia 11 de febrer hi ha una mobilització, una vaga convocada a l'educació, l'11 de febrer, i que després de l'anunci del govern d'aquest inici de curs i de les noves mesures conforme a l'ampliació d'horaris de tarda, etc, etc, doncs han convocat també una manifestació el dia 24 de gener. El dia 24 de gener, que crec que cau en dissabte. No ho he mirat, mira. No ho he mirat. Que enxalo. Que acaben dissabte, el dia 24 de gener, per protestar per aquesta situació. Fixeu-vos, tenim dos qüestions mogudíssimes i claus en la nostra societat. La sanitat, l'educació, i la tercera pota, que també parlarem avui, ja més entrats en migdia i entrarem ja més en profunditat, és l'altra bola enorme, gegantina, que tenim a sobre, l'habitatge, amb l'anunci que feia... Bé, hi ha dos anuncis. L'anunci que feia el president del govern, Pedro Sánchez, conforme als beneficis fiscals pels tenidors, i després també l'anunci que feia la Generalitat amb la proposta d'obligar els anuncis de pisos de lloguer a dir si són de grans tenidors o no. Tenim tres potes claus de la nostra societat, les tenim molt revolucionades. Sanitat, educació i habitatge. Bé, començarem per l'educació. I en parlem de tot això, d'aquest anunci, per què això és tan bèstia, perquè en principi no es podria preparar el curs començant el dia 8. Recordeu quan deien de començar el dia 1? Que ja es va muntar grossa, doncs tres coses del mateix. Va, parlem amb la Iolanda Segura, que és portaveu del sindicat USTEC. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. No és la primera vegada ja que posem aquest tipus de dades per començar el curs, en aquest cas, i amb la vostra protesta, perquè el curs s'ha de preparar.
El curs s'ha de preparar, sí, el curs no es prepara sol, el curs no apareix tot el que es fa dintre dels murs de les escoles de forma espontània, no?, i improvisada, sinó que hi ha una planificació al darrere que requereix, doncs, moltes hores de preparació, tant personals com col·lectives, eh? I a més, tenint en compte que una part del claustre significativa, que no és que sigui tot el claustre, però bueno, doncs van arribant també al llarg dels primers dies de setembre, perquè les substitucions s'han d'anar cobrint, són substitucions, doncs, que alguna vacant que ha quedat per cobrir i alguna substitució, doncs, de persones o que s'han posat malaltes o que han hagut d'acollir o s'han acollit a permisos perquè han estat pares o mares. Clar, això, doncs, vulguis que no, sembla que no, però és un impediment, és una trava. Llavors, que ens retallin dies el que fa és dificultar que nosaltres puguem fer aquesta preparació de forma acurada, òptima i amb aquest marge de temps que necessitem, perquè hi ha moltes coses a fer.
Però això, això de començar tan aviat, ho han concretat amb vosaltres o amb algun... Amb qui es posa d'acord per posar una data de començament?
No, això va ser una, diguéssim, obsessió de l'anterior legislatura, que si haguéssim pogut ens haguéssim fet ja... haguéssim fet començar la canalla el dia 1 de setembre, perquè jo vull recordar a tothom que els docents i el personal d'atenció educativa comencem el dia 1 de setembre, excepte els que van nomenant més tard, que ja els agradaria començar l'1 de setembre, però nosaltres, sí, o sigui, la nostra feina comença l'1 de setembre, no comença el dia 12 o el dia 8, la nostra feina comença el dia 1, que l'únic que demanem és que els infants s'incorporin el dia 12. Estem parlant de dos dies, dos, perquè si comencem el 8, només estem demanant que ens deixin el 9 i el 10. L'11 és festa i començar el 12. Per què? Perquè sembla... Ara parlava amb un altre programa, sí. Catalunya Ràdio. Home, però dos dies, com si dos dies per nosaltres no fossin res. Per nosaltres dos dies és molt, perquè ens permet arribar a aquelles tasques que retallant-nos aquests dos dies no arribem. O arribem perquè utilitzem les nostres hores personals infinites. I això, pues, evidentment, no ho podem acceptar. I, per tant, començar el dia 12. Ho havíem fet des de fa molts anys. Ja ens anava bé, ningú es queixava al respecte. Bueno, sempre vols més dies, però no hi havia, diguéssim, conflicte amb això, i el conflicte ha sorgit en el moment en què han decidit avançar la data d'inici del curs.
Ah, bé, això seria una de les qüestions. L'altra és aquesta proposta del canvi d'horari pels instituts per les tardes, perquè hi vagin també més dies per les tardes. Això com s'enfoca?
És que això tampoc té cap mena de justificació pedagògica, al contrari. És també un caprici per nosaltres i una obsessió també de l'administració, de l'anterior i de la nova. Per què? Doncs perquè els instituts d'escola, clar, conflueixen els alumnes d'infantil primària amb els alumnes de secundària. I la seva, diguéssim, obsessió és per la jornada partida. Som la única comunitat autònoma que només tenim jornada partida a infantil primària i que a secundària es va instaurar la jornada continuada pensant en els bioritmes de l'alumnat adolescent, no? que són el que són i que està comprovadíssim, hi ha estudis que s'ho avalen, que el nivell d'atenció a la tarda decau de forma considerable. Que és una mesura per reduir la taxa d'absentisme i també per millorar una mica la... conflictivitat a les aules, malgrat que això també és una cosa que s'ha incrementat en els darrers anys. Això, en comptes d'anar cap aquí a nivell general i també instaurar la jornada continuada a les escoles d'infantil primària, perquè també és una mesura que per l'alumnat és beneficiosa i, per tant, per la qualitat de l'educació i dels aprenentatges és beneficiosa, i si s'han de cobrir les tardes, doncs que es cobreixin amb unes extraescolars gratuïtes, universals i finançades des de l'administració, que obrin les portes a que tot l'alumnat hi pugui accedir, cosa que ara no està passant.
Ja. Saps una cosa, Iolanda? A vegades tinc la sensació, sobretot des que estem parlant de la... que ja recordo que vaig parlar amb tu i amb altres sindicats sobre aquell inici a l'1 de setembre de les classes que volien que anessin el 2 de setembre, que va ser una història interessant, allò. A vegades tinc la sensació, Iolanda, que a vegades des del departament volen més una escola bressol per tenir els nanos aparcats que no educació.
Sí, una escola pàrquing, una escola aparcament.
Sí, correcte.
Sí, exacte. Sí. Bueno, és la idea de que sembla que l'escola ha de ser l'instrument de conciliació laboral de les famílies. Que no, si fos l'instrument de conciliació laboral de les famílies, hauríem d'estar tenir l'escola oberta les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, perquè d'horaris laborals la diversitat és no?
I de
conciliar, no conciliar res, perquè mira, les famílies que no volen deixar els seus fills a dinar, les han de venir a buscar. Per tant, organitza l'estructura familiar perquè algú vingui vagi a buscar la criatura al migdia i la torni a portar a la tarda i la torni a venir a buscar a la tarda. Vale? Sí, això sí. Per una banda. I per l'altra, si tu no pots, doncs, tu has de pagar un menjador. Això és una despesa, això corre a càrrec de la família, perquè el menjador no és gratuït. O sigui, organitzen un horari
sí, sí.
que és a cost de les famílies, en realitat. I és un impediment a la conciliació, realment, ni laboral ni familiar. Vale? Perquè aquí s'hipoteca avis, cangurs, i si a la que ja t'hi vas a cangurs, tu és una despesa que tu tens.
I tant.
Així que estem parlant d'això, d'aquesta conciliació, i això quan no existeix. Jo, a mi les famílies em queixaven, jo com, és que veia rotllos, que això, i per què no pleguem, em deia una, per què no pleguem a les dues, i així jo no haig de venir tantes vegades? I perquè jo passo de deixar els meus fills a dinar, que no vull que dinin aquí, que no vull haver de pagar el dinar. Però clar, ella havia de pagar plegada la seva feina mitja hora abans per venir, perquè o si no els avis, i bueno, tothom hipotecat.
Doncs, Yolanda Segura, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, aquestes explicacions, molt amable.
No, vosaltres, per escoltar-nos.
És un què? I recordo que hi ha dos jornades de protesta. La primera ja estava convocada el dia 11 de febrer, tenim la primera jornada de vaga en educació, i després d'aquest darrer anunci que estàvem parlant amb la Yolanda, el dia 24 de gener. De seguida, una altra història. Si és que darrerament aquí hi ha per donar i vendre. I mira que nosaltres no entrem en temes com a Groenlàndia, que si no ja t'explicaré. Nosaltres com a tram local de Cope, no? De Cope Catalunya. Però si l'impost turístic, això ens toca de ple. L'impost turístic es dobla. L'Ajuntament de Barcelona, per posar només l'Ajuntament de Barcelona, des que es va posar en marxa això cap al 2014 fins ara, ha recaptat fins al 2024, no hi ha dades del 2025, que en 10 anys ha recaptat més de 180 milions d'euros. Més de 180 milions d'euros. Ara aquesta taxa turística es doblarà. De seguida parlarem de l'impacte que pot tenir en el turisme i què podem esperar d'això. Parlarem de seguida amb el senyor Jordi Clos, president de Turisme de Barcelona, i també parlarem de salut oftalmològica aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti a sobre.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hay que ser generoso, ¿no? Se cuenta también con la propina.
Claro, y el problema es el pago en tarjeta, Pilar, porque es la cara como pagamos.
Ahí está,
o te acuerdas de decirle, súmame los 3, los 4 euros de propina, o a veces no llevas suelto.
Como este que se ha hecho viral. La cuenta es de 173,90 euros.
¿Y deja 10 céntimos de propina?
Un poquito de
tres. Yo lo veo bien.
Yo le echo del local.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu una cosa? Quan parlem d'oftalmologia i quan veiem l'oftalmòloga, segurament igual heu trobat o heu vist algú que porta ulleres. I dius, ostres,
Però com és això possible? Que porti ulleres aquest senyor o aquesta senyora? Els oftalmòlegs porten ulleres, és curiós. Parlem d'això amb el doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, perquè ens parli de tot això. Emilio, bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia, com estem?
Va, escolta'm, què és això de que els oftalmòlegs porten ulleres? Hi ha llegenda urbana, hi ha en què, però expliquen el què.
Absolutament, absolutament. Pensa que la majoria dels oftalmòlegs i metges que coneixem estan operats. Ja saps que hem parlat moltes vegades que són tècniques de fa 30 anys, per tant, no contrastades, no, lo següent. I, per tant, si estan en bones mans, amb tecnologia actual, i com sempre diem, amb un làser Amaris o amb un làser Catalyst, la cirurgia és molt segura i, per tant, s'operen. Si hi ha algun oftalmòleg o algun metge que porta ulleres, és evident, perquè això és una decisió personal, no pots obligar a tothom a operar-se, de veritat, però sí que està clar que molt personal mèdic està operat, veig cada dia molt personal mèdic, tant d'infermeria, auxiliars, celadors, metges, internistes, anestesistes, cirurgians que s'operen, perquè saben que és una cirurgia segura i que això ajuda a que aquestes persones deixin de dependre dels vidres. És el que diem moltes vegades, que són cirurgies segures i que, per tant, les fem la immensa majoria de la gent quan volem o podem.
Emilio, escolta, explica'ns això del... Ara que has esmentat el làser, el Catalyst, explica'ns com funciona i els temps d'ús que utilitzeu. Com va això?
Doncs el Catalyst és la revolució pel temps de cirurgia. Una catarata que abans podies estar entre 15 i 20 minuts i ho feia tot l'oftalmòleg, o sigui, el metge, el cirurgià, doncs ara pensa que el 70-80% de la intervenció la fa el làser, que és fer desfer la catarata o, per exemple, la presbícia, desfer el cristal·lino, que ja comença a estar envellit, i després entrem a quiròfano, el que fem és aspirar les massetes que ens ha fet el làser i després posar la lent, que va amb un cartutxo reinjectat, és a dir, tu només a través de 2 mil·límetres injectes la lent multifocal dintre de l'ull i compenses la graduació perquè puguis veure sense ulleres. En resum de temps, tu pensa que el làser... Amb una catarata molt dura, molt dura, molt dura, se pot estar 2 minuts d'intervenció. I després nosaltres a quiròfan per aspirar i posar la lent entre 5 i 7 minuts. És a dir, fixa-t'hi que s'ha simplificat tot, però el més important, que el percentatge important de la cirurgia no es fa manualment, sinó que es fa amb una tecnologia làser que és fiable, que és precisa i que evita el risc de complicacions, o com a mínim el redueix al mínim impossible.
I això suposo que també ajuda a la recuperació, no? Després, no sé si la paraula seria en aquest cas postoperatori, però sí en el temps de recuperació, no?
Claro, perquè la incisió que fas per posar la lent, al no tenir que manipular tu, és de 2 mil·límetres, i aquesta incisió està ben tancada cap a la setmana. Llavors, la persona a la setmana ja pot començar una vida relativament normal, progressivament, i, per exemple, pot començar a mirar l'ordinador, pot començar a veure la tele, pot començar a fer unes feines que abans feia, poc a poc, i no com abans, que havíem d'estar un mes pràcticament amb la recuperació total.
Emilio, la primera consulta informativa és gratuïta a l'Institut Oftalmològic Tres Torres, correcte?
Correcte.
Doctor Emilio Juárez, de l'Institut Oftalmològic Tres Torres, escolta'm, moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré.
Bé, bàsicament, la taxa turística a Catalunya es duplicarà, i això entrarà en vigor l'1 d'abril, i a més, a part d'altres històries, no? Però la taxa turística es dobla. Ja sabeu que d'entrada, quan es va posar en marxa aquesta taxa, aquest impost, bàsicament, la idea estava clara. Era una qüestió per donar una resposta a l'impacte que tenia la pressió turística, per exemple, a Barcelona, a tot el territori en general, a Barcelona molt en particular, en aquest cas, no? Hi havia molta queixa, molt rebombori, molt moviment antiturístic i de més, no? I clar, amb aquesta taxa, l'objectiu, que en principi no semblava del tot dolent, era que servís per apaivagar, doncs, tota aquesta pressió, tota la degradació de la ciutat, no? És un impostos dedicat al turisme. Doncs arreglar, jo què sé, promocions turístiques, arreglar voreres, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, això s'ha doblat. Ara serà doblat. Fins al 2024, des de que es va posar en marxa, l'Ajuntament de Barcelona ha rebut més de 180 milions d'euros, 180 milions d'euros, per la taxa turística. Tot això ara es doblarà, a partir d'aquest 2026.
A partir de l'1 d'abril, en aquest cas. Ara, dins d'aquest impost, també anirà destinat a l'habitatge. És una qüestió que aquí podríem entrar a discutir moltes coses. Això és el que es diu, que part d'aquest impost anirà també destinat a l'habitatge. Però quin impacte té aquest impost en una indústria que representa més del 16% del PIB català? 16% del PIB català. Estem parlant d'una indústria que dona molta feina, que dona molts llocs de treball i que, pels beneficis i la benedicció que tenim al nostre territori, doncs és molt variada i que, bé, l'impacte de doblar una taxa encara no... Bé, només podem fer mans i mànigues. Claro, si a tot paguen el doble, pues, ¿por qué ir a Barcelona i no a Roma? ¿O por qué ir a Barcelona i no a Múnich? Bueno, Múnich és altra història. Atenes? No ho sé. En parlem de tot això amb el senyor Jordi Clos, president de Turisme de Barcelona. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per fer-te nosaltres per atendre la nostra trucada. Bé, suposo que la notícia de doblar la taxa turística no és una bona notícia. Puc entrar per aquí, no?
No és que sigui bona, és molt dolenta. És a dir, a veure, tindríem que ser, o els polítics tindrien que ser conscients de la realitat, no? És a dir, Barcelona és una ciutat extraordinària, però vull dir, no és única a Europa. I el que no té sentit que ens posem nosaltres com la taxa turística segona més cara de tota Europa, tenint en compte ciutats com Madrid, Roma, París, Milà, Londres, Atenes, Múnich, és a dir, que són ciutats que tenen, no sé, Roma mateix, quan estem parlant de Roma, Roma té el Vaticà i és una ciutat que tot ella és un museu, és a dir, fer que la taxa nostra sigui el doble de la de Roma és una barbaritat, no? Jo crec que la taxa turista té que tindre un tope, i perquè el que estem fent és jugar en matar la gallina dels ous d'or, no? Diguem, la taxa turista que afecta no solament en el món, diguem, turístic, de la gent que ve a passar dos dies aquí. Hi ha una quantitat de coses que passen a Barcelona, és a dir, en fires, en congressos, en incentius, en medicina, en gent que es veu parar i gent que està dies a Barcelona, i que això representa un sobrecost brutal. És a dir, tinguem en compte que la pujada representa situar la taxa turística en un hotel de 4 estrelles, ja no et parlo de 5, de 4 estrelles, representa en una parella 25 euros de taxa turística. Això és molt exagerat, i això el que ens fa és que ens fa ser menys competitius en aquest moment, que la competència turística i de congressos i de...
25 euros, perdona, 25 euros per dia?
Sí. Per parella a la nit, al dia.
Al dia. Sí. Déu-n'hi-do, eh?
Home, i tant, però si estàs parlant de 4 estrelles, si te'n vas... Si te'n vas a 5 estrelles, l'increment són 16,50, és a dir, que llavors són 30 i pico d'euros cada nit. Això és una barbaritat per una persona que ve, no sé, en un congrés de 3 dies, en un hotel de 5 estrelles, doncs això li representen 100 i pico d'euros de taxa. Però el que és preocupant és quan compares l'impost turístic que tenim a Barcelona, sí, tenint en compte que tenim que valorar la nostra ciutat en el seu punt. És a dir, no val dir Barcelona és la ciutat més important d'Europa, això no és veritat. És a dir, jo soc enamorat de Barcelona, però la realitat és la que és. Madrid no té taxa. Roma, que ja et he dit abans que és un exemple de ciutat turística brutal, l'impost són 7 euros, 7,5. París, que és París, són 8. Milà, que té tota la història de la fira i tot, són 10. Lisboa, 4. Londres no en té. Viena, que té tota la història de la música i tota la història, 3, el 3% de la facturació, que això representa uns 3 i pico, entre 3 i 5 euros. Atenes, 10. I sí, Múnich sí. No en té. Això és per situar-nos una mica. I l'única que està per sobre nostra és Amsterdam, que té un impost del 12,5% del preu d'hoteler, que en un hotel de 150 euros serien 18 euros, comparat en els 12 i pico nostres.
Bàsicament, puc entendre que un dels objectius és espantar turistes?
És espantar turistes.
És també discriminar una mica, no? Perquè clar, els que tinguin un gran poder adquisitiu igual no els hi ve d'això, però els que no, que és la gran majoria, igual no, no?
Exacte, però és que això s'aplica inclús a un senyor que ve de Cuenca a Barcelona a operar-se dels ulls,
doncs
tindrà que pagar, és a dir, això afecta no solament inclús en els propis catalans.
Clar, els propis catalans que anem de vacances a un altre hotel, o els que... O sigui, també reportes aquí, sí, correcte.
És a dir, evidentment hi ha una cosa que és molt important. Nosaltres estem lluitant per intentar crear un turista de la ciutat de Barcelona que estigui molt ben definit en el tema del maïs, no? És a dir, del tema dels negocis, de les fires, dels congressos i de la cultura, de la gastronomia. I estem intentant pujar el perfil del nostre usuari per intentar pacificar la nostra ciutat. Això ja és un fet, perquè aquest any hem anat baixant paulatinament, no en grans xifres, però a l'1% i pico, és a dir, hem anat baixant perquè hem anat, seleccionant o buscant el públic que nosaltres volem, que és un públic de nivell, no? Però, clar, el que ens interessa molt és el de negocis, el maïs, el de congressos. Llavors, aquí és quan hi ha un congrés...
És el que ajuda a la desestacionalització també del turisme.
Exacte. I aquest és el que està 3 o 4 dies i parla de mils de persones que en un congrés important venen a la ciutat. Quan això ho multipliques per mils, esclar, te'n dones compte de que la competència de Madrid, per exemple, per parlar d'Espanya, de Madrid, evidentment, el mateix congrés aquí o allà, els preus hotelers ara en aquest moment són molt similars, però en una diferència en un hotel de 5 estrelles de 30 euros més per persona i dia. Clar. És a dir, això, quan es mira en grans xifres, és un tema important, és a dir, és per pensar-ho, saps?
Senyor Jordi Clos, gràcies per atendre la trucada i per explicar-nos la seva impressió sobre aquesta pujada de l'impost turístic. Molt amable.
Molt bé, una abraçada.
Igualment, una abraçada. Bé, bàsicament hi ha un què, i voldria acabar amb això, i és que quan parlem d'aquesta taxa turística pensem als turistes. Pensem als turistes que poden anar a Barcelona, que poden anar a Girona, que passegen per Tarragona, que van a la Costa Daurada... Pensem en els turistes que venen a Catalunya. Però no vull dir una cosa, si vosaltres marxeu de vacances i no sortiu de Catalunya, que això ho fan molt els catalans, ho fem molt, jo, per exemple, les meves vacances la majoria les passo a Catalunya, per Tarragona, jo també sóc turista, i jo també pagaré aquesta taxa. És a dir, nosaltres mateixos pagarem les nostres pròpies taxes en els moviments. És a dir, no és una qüestió que penses allò, aquell pensament, no, que quan venga l'inglès, que pague l'inglès. No és aquesta la qüestió, que és un pensament molt comú, sinó que és una taxa turística que ja ens afecta, a més de tots els impostos que ja paguem per tot això. Res, volia posar dins del què, que nosaltres també som turistes, dins de la nostra casa, i està molt bé visitar Catalunya, que tenim grans coses per veure, grans tresors amagats. Bé, de seguida parlarem d'economia, i després, i això pot sonar una mica ranci, però aquestes alçades, estem a dia 14, mitjans de mes de gener, s'estan complint els propòsits de cap d'any. Va, de seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
No sabes quién conduce ni por qué te sigue. Solo sabes que no va a parar. El diablo sobre ruedas. Una película de Steven Spielberg. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, faldas, en los tejidos más cálidos y confortables. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda, web y app.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90 y tantos% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90 y pico% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres abogada Spain.
Eso es.
Tú eres abogada Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Sí. Hace años.
Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Com porteu els propòsits de cap d'any? No sé si algú de vosaltres heu fet allò de voy a gimnasio, voy a hacer deporte, voy a ahorrar más, em comportaré ara, vull dir, no ficaré el dit al nas, no treuré coses així. Propòsits de cap d'any que amb l'eufòria segurament i amb aquest ímpetu que dona a l'inici d'any, doncs sempre ens ho prometem. Ara, es porten a terme? Mireu, hem enviat a la nostra companya, Júlia Català, ha estat pel carrer, doncs, per veure i per fer un petit termòmetre de com està la situació dels compliments d'aquests propòsits de cap d'any, que a vegades, doncs, comença amb molta força o no. No sé, aquestes alçades de mitjans de mes, si és així o no. Va, Júlia Català, bon dia, explica'ns.
Avui, amb l'arribada de l'any nou, hem decidit sortir al carrer a preguntar a la gent quins són els seus propòsits pel 2026. I hi ha persones com el Joan i la Francesca que ho han tingut molt clar de seguida.
El meu propòsit d'any nou és tenir molta paciència i guanyar-me bé la vida d'autònoma.
Bueno, la veritat que jo el tema propòsits el tinc molt fàcil, crec, perquè són els mateixos de cada any. Crec que fa 7 anys que em proposen al gimnàs i uns 3 o 4 que em proposo aprendre italià, i doncs suposo que aquest any seran els mateixos. A veure si l'any que ve puc canviar de propòsits ja.
La Mar ens ha parlat d'un propòsit més relacionat amb l'organització i la Míriam sobre la feina i l'estudi.
Doncs el meu objectiu és organitzar-me millor els àpats per la setmana, perquè cada any em passa el mateix i sempre ho penso, que em vull organitzar i cuinar pels findes, perquè sempre acabo entre la setmana menjant ràpid, cuinant-me una cosa cutre o comprant-me entrepans, i no pot ser, vull organitzar-me millor.
Un dels propòsits d'aquest 2026 ha sigut anar a fer més feina fora, o sigui, treball personal com a docent, i en comptes de fer aquesta feina a casa meva, fer-la o a la biblioteca o a la cafeteria, perquè em concentro més i soc molt més productiva.
També hem vist que hi ha alguns propòsits en els que moltes persones coincideixen i que es marquen cada any perquè mai acaben complint. Un d'aquests grans clàssics és anar al gimnàs.
Pues jo anar al gimnàs, que no ho aconsegueixo mai, o sigui, és missió impossible.
Cada any t'ho proposes.
Sí, però és un ítem una mica... no m'ho puc organitzar bé.
Bueno, el meu propòsit d'aquest any és, com des de fa 10 anys, apuntar-me a un gimnàs on realment pugui fer gimnàs, perquè no hi ha manera de fer esport. Porto ja canviats no sé quants gimnasos. El d'aquest any val la pena, us ho dic jo. Ànims a mi mateixa, que ho aconseguiré. Sí, sí, sí.
Home, normalment ja no em poso propòsits, però vull anar més al gimnàs i cuidar més la salut.
Per exemple, fer esport o dedicar-se hores més a un mateix, que al final, quan agafes rutina i vas més ràpid, pues, no et dediques tantes hores.
També hem volgut saber, ara que s'ha acabat el 2025, si havien complert els propòsits que s'havien proposat a principi d'any. La Francesca ens ha explicat que no ho ha aconseguit. En canvi, l'Àngela sí que ho ha aconseguit, però a mitges.
Un altre propòsit d'any nou que tenia i he fracassat és fer la Marató de Barcelona. Vaig molt poc entrenada i queden 2 mesos i ja ho dono per perdut. Així que buscaré un nou objectiu, potser una mitja.
L'any passat em vaig proposar llevar-me més d'hora i fer més exercici. Llevar-me més d'hora encara no ho he pres a fer, però sí que exercici n'he fet més. El 2025 vaig fer més exercici que el 2024, i això ja és un logro, no?
També hi ha persones com la Sofia que sí que han complert tot el que s'havien proposat.
Bueno, mi mayor así propósito para el año pasado fue venir acá a España a estudiar. Luego hasta el gimnasio todo el año.
¿Y qué tal eso?
No, muy bien, muy bien. Bueno, acá estoy en España, así que bien por esa parte. Y el gimnasio también lo cumplí, así que...
Qué bien, cumples todos, ¿eh?
Muy bien. No sé si todos, pero en su mayoría, bueno, los más importantes, sí, seguro.
L'Àngela ens ha parlat d'un factor que li juga molt en contra a l'hora de complir els seus propòsits.
Jo és que sóc una persona... no sé si la paraula és mandrosa, però el que passa és que jo, a mi, m'ha de venir el rampell per fer les coses, si no, jo no arranco. Llavors, sí que és veritat que puc proposar-me a fer coses, però no sé, ha de ser més un rampell, no?, de dir, va, vinga, toma, anem a fer-ho, que més de obligar-me a mi mateixa, no?, m'ha de venir de gust fer-ho.
I després també hi ha gent com el Nil i la Emília que prefereixen directament no plantejar-se cap propòsit.
No, res, això, jo no em plantejo propòsits perquè me n'oblido el segon mes i llavors quan acaba l'any no n'he fet ni un, per tant ja m'estalvio plantejar-me'ls.
No, yo para año nuevo no me planteo propósitos, me gusta más ir como descubriendo qué me gustaría hacer en el momento, como poco a poco ir viendo qué hacer.
I bé, aquests són alguns dels propòsits d'any nou que la gent ens ha explicat al carrer. Alguns són objectius clars, d'altres són clàssics que repeteixen cada any, com anar al gimnàs, i hi ha qui directament no es planteja cap propòsit. Ara només queda veure quants d'aquests propòsits s'acaben complint a final d'any o com a mínim durant el primer trimestre.
Doncs això ho tenim. No està malament, eh? No està gens malament. No sé com teniu els vostres propòsits de cap d'any. Els meus són com són. Fan com fan. I jo no ho porto malament. I sabeu per què no ho porto malament? Perquè no m'he plantejat cap propòsit a cap d'any. Bàsicament és això. Va, que arribem a la una. De seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, amb Carem Herrera. Obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra per parlar de les noves mesures que s'han anunciat per l'habitatge. Això per començar. Parlarem de, ja sabeu, el que ha anunciat el president Pedro Sánchez, o la Generalitat, de posar aquella etiqueta quan poses un anunci en un pis de lloguer, si és, si pertany a un gran tenidor o no. I també parlarem d'una llei omnibus, d'un decret de llei, decret omnibus, que inclourà lleis que, a favor de, d'ocupació i ocupació, camuflades, que això ho fan molt a les decrets omnibus, camuflades en la pujada de les pensions, ojo peligro, o pujada de les pensions, i els abonaments, i les subvencions als abonaments de transport públic. Va, que arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodía, COPE, amb Pilar García de la Granja, i nosaltres tornem de seguida. Fins ara.